demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'entrevista al cardenal alemany Walter Kasper. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Són les 3 i 5 minuts i comencem el programa d'avui, Paraules d'amor. Avui, al programa, abordarem el tema de la felicitat, com si fos qualsevol cosa. Però per això us porto unes paraules del Francesc Torralba que ens ajuden a començar a pensar. Diuen aquestes paraules: l'home actual es caracteritza per fer petits els grans conceptes, i així l'amor es converteix en un intercanvi de glàndules, o la felicitat en un esperpent del que realment és. Segons diu el propi Torralba, la felicitat té a veure, significa, viure una vida amb sentit. I què és el que dona sentit a la nostra vida, es pregunta el mateix filòsof. Ell contesta: jo diria que és l'experiència de ser estimat, com a poc per algú, i no per interès. Segons les seves paraules, si hi ha alguna cosa que fa infeliç a l'individu, és la soledat no buscada, i aquesta és la que s'experimenta quan un no se sent estimat. Veieu quants solitaris hi ha d'entre les multituds? I és que la felicitat depèn, en essència, d'un verb que no és tenir, ni poder, ni aparentar, sinó estimar. Comencem.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad.
Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad.
Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar por la noche, la felicidad. Felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol.
Avui, amb aquesta música de fons de l'Albano i la Romina, que sembla que tornen a cantar junts, ara m'acaben de dir que tornen perquè un rus ha decidit pagar una milionada perquè cantin. Bé, parlem de felicitat, però en sèrio, ara això de l'Albina i Albano i Romina ja és una anècdota. Per parlar d'això, de felicitat, m'acompanya la Laura Sánchez. Bona nit, Laura.
Què tal? Bona tarda.
Ai, bona tarda, bona nit. És que encara me'n recordo quan era de nit aquest programa.
De nit,
perdona.
Sí, sí, sí.
Josep Maria Dell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, tots tres són orientadors familiars del FERT i, bé, col·laboradors habituals d'aquest programa. I, com sempre, començo amb una anècdota, alguna cosa que bueno, per comentar amb vosaltres. I és un estudi que es va fer, que un estudi molt curiós, que era de guanyadors de loteria i víctimes d'accidents. És la felicitat relativa. És a dir, volien comprovar si les persones que havien guanyat premis o patit desgràcies molt, molt fortes eren més o menys feliços, si tenia a veure. I les conclusions eren que, de fet, no. De fet, no depenia ni dels accidents ni de guanyar la grossa. I una manera d'explicar que els diners no fan feliç es diu, segons aquest estudi, que els guanyadors de loteria s'acaben acostumant al seu nivell de riquesa i després ja els angoixa no mantenir-ho. I entren en una coneguda, que jo això no havia sentit de dir mai, nòria hedònica. Això sona molt fort, no? Bueno, a veure, què penseu de la nòria hedònica? És veritat que la felicitat no el porta els diners, o els diners sí que la porten però una estoneta, després t'enganxen? Digues, Laura.
Jo crec que hem sigut creats per ser feliços, i hem sigut creats tots per ser feliços, és a dir, tots podem i hem de ser feliços. Llavors, no depèn dels diners que tenim, o de la salut que tenim, o d'on vivim, que també influeix, eh? Però si fos així, només els que tinguessin molts diners o només els que vivissin amb una qualitat de vida d'estabilitat i de confort i tal, serien feliços. I llavors la gent amb manca de recursos no podria ser feliç.
Però
ara no és així.
Fer-te una pregunta
trampa. No, és difícil el tema.
És pregunta trampa. Així doncs, si hem nascut per ser feliços, tenim dret a ser feliços?
A veure, no sé contestar-te.
Escolta,
però
doncs hauries de preparar-te, perquè això no, és la primera pregunta que
dret,
se m'acudeix.
Tinc dret a ser feliç, però clar, un dret, a veure, qui me'l dona aquest dret? El tinc inscrit en la meva pròpia naturalesa, no? Mm. Ara, no me'l pot treure ningú, perquè depèn molt de cada un del seu interior, no depèn de l'exterior. Sí que influeix tot, compte, perquè si tens 3 nanos que mantenir i estàs a l'atur des de fa un any i no arribes a final de mes, o si se t'ha mort un ser molt estimat, un fill, per exemple, que és la cosa més horrorosa que et pot passar, doncs a veure, aquesta felicitat momentàniament la tens allà en stand-by, però no vol dir que aquella persona no pugui ser feliç.
A veure, Aureli o Josep Maria, qui vol contestar la meva pregunta?
Queda entrada també a la teva pregunta, no? Perquè de fet no existeix la felicitat com a tal, en el sentit que la felicitat completa no existeix. Vull dir que amb aquesta vida, malauradament, tenim l'objectiu, tenim desitjos de ser feliços. Ningú ens pot treure aquest desig. I, per tant, en aquest sentit, sí que tenim dret a que ningú ens tregui aquest desig de ser feliços. Però, com a tal, només el fet de ser limitat amb el temps, ja, això, ja d'entrada, només el fet de que és limitada amb el temps, això no dura sempre, ja ens retreu de ser feliços. Mm. Per tant, primera, no existeix. El que sí que està clar, que hi ha formes de viure la vida que et donen una... Per clar, que tot això, amb una pregunta potser no dona per tant, però deixa'm que expliqui una mica on vull anar. Vull anar, que no és el mateix parlar d'alegria...
No em facis una tesi doctoral, que ens coneixem, Aureli.
No,
concreta.
Doncs ara, per concretar, dic que hi ha coses que, mira, simplement, no és el mateix el plaer que l'alegria, que la felicitat. Jo dic, per si sí, no puc arribar.
Vale.
El plaer sí que és una cosa instantània. Mira, el plaer d'un bon vi, el plaer, el que sigui, un plaer és una cosa instantània. I l'alegria és una cosa que té més consistència. Per exemple, l'alegria de sentir-se estimat, com deies tu abans, això és una alegria de sentir-se estimat. Però això també, com que és temporal, doncs perquè no dura sempre, i per què no dura sempre? Perquè no vivim sempre, ja té doncs aquestes limitacions. I la felicitat, en tot cas, és un desig amb què, amb la mesura que un accepta que és limitada i que si un realment està cercant una vida que porta, per exemple, doncs acceptar aquestes limitacions, és molt probable que arribi a un cert grau d'estabilitat, que això nosaltres li diem felicitat, però que sabem que no és com a tal.
Digues,
Josep Maria. A mi una frase del Gandhi que m'agrada molt, que havia dit que la felicitat s'hi arriba quan el que un pensa, el que un diu i el que un fa està en harmonia. És a dir, clar, depèn del concepte. Clar, jo agafo el teu guant, clar que tenim dret a ser feliços, i ho som. El que passa, clar, matitzem quin concepte de felicitat pot tindre cada persona. Clar, per la persona que està en atur, si el bé material, si l'únic concepte de felicitat que jo transmeto a la meva família i als meus fills és estudiar molt, que això passa sovint, perquè així et formaràs molt, perquè així es guanyaràs molts diners amb un sol molt alt, perquè podràs viure bé, home, és important tindre això, però potser cal també ensenyar als nostres fills, escolta, ajuda els altres, fem pinya amb la família, estimem-nos, que això és el que et fa verdaderament feliç i t'emple de satisfacció. Mm-hmm. Llavors, clar, depèn del matís. Per exemple, jo moltes vegades als matrimonis joves els dic, escolta, vosaltres què, us heu casat per ser feliços, oi? I tots diuen, sí, sí. Dic, doncs no, ja no aneu bé. Ah, no? Tu t'has casat per fer feliç a l'altre. Uh-huh. Doncs, en tant en quant tu dediquis el teu amor a fer feliç a l'altre, tu seràs feliç i et retornarà aquesta felicitat a tu, perquè et tornarà aquest amor. Clar, depèn de com...
Però a vegades
depèn
no,
com
a vegades
sí,
a vegades no. Escolta, i si no et retorna l'amor, què passa? Ets infeliç?
No, tu ets feliç perquè estàs donant-li amor a la persona que estimes.
Bueno, a mi aquestes teories m'agraden, però no les acabo d'entendre. M'ho heu d'explicar una mica més, perquè, per exemple... L'emigrant no es tracta de fer casuístiques, però és veritat, situacions extremes, límits, els de Lampedusa que els tenim cada dia als diaris. Escolta, una persona que no té res, ni tan sols el bueno,
però això és el que passa, per exemple, viure. Quan l'altre dia parlava amb un company de la feina i em deia que havien estat a la Índia i que els havia sorprès, no? Perquè havia vist el contrast d'extrema pobresa i, en canvi, la felicitat d'aquells nens que corrien per allà descalços, bruts, tinyosos, i, en canvi, se'ls veia feliços i no tenien cap joc electrònic, ni tenien una casa amb ascensor, ni tenien una PlayStation, ni totes aquestes coses. I aquests nens eren feliços i li va cridar l'atenció. Llavors, és veritat que quan hi ha problemes i conflictes molt d'usos i situacions de vida molt dures, doncs potser sí que tens més dificultat per trobar aquesta felicitat. Però és que es pot aconseguir, torno a la meva intervenció primera, és que si només els que no tinguessin cap problema, cosa que és impossible en aquesta vida, tinguessin el dret o la possibilitat d'arribar a ser feliços, és que no hi hauria ningú que ho fos. Uh-huh. Per tant, neix de dins el que jo, amb el que tinc, amb els recursos que tingui, siguin molts, siguin normalets o siguin pocs, jo d'allò he de fer la meva vida i construir la felicitat i la família i la feina que tingui, encara que sigui recollir cartons, ja sé que és molt dur o molt idíl·lic el que estic dient, ja ho sé, però ni que sigui això, tu pots arribar a tenir, a gaudir o a tenir aquesta satisfacció personal. I té molt a veure amb el que dèieu abans, de sentir-se estimat i d'estimar. Uh-huh. Perquè encara que tinguis un revés econòmic o una desgràcia d'una malaltia, si tu estimes i et dones als altres i reps aquesta estimació, tu ets feliç.
Uh-huh. És que ser feliç és una actitud davant de la vida. Mira, jo retomaré una teoria que no sé si us en recordareu, que explicava la setmana passada quan parlàvem de comunicació, que era la del 10-90. Que és una teoria que diu que el 10% de les coses tu no les pots evitar, però l'altre 90% sí, perquè depèn de l'actitud amb la que tu afrontis el 10% que t'ha passat. Uh-huh. Mira, per exemple, un individu com l'Einstein, que era una ment brillant, bueno, pues aquest home deia que con una mesa, una silla, un plato de fruta i un violín, què més necessita un home per ser feliç?
Uh-huh.
Imagina't, clar, depèn del concepte.
Però també potser depèn de que el que t'hagin explicat o ensenyat a casa teva, perquè, esclar, potser estàs creant necessitats en els teus propis fills.
És que per mi aquí està la clau, perdona, molt bé. És a dir, jo ara, ja que és un programa d'orientació familiar, diria, jo els plantejaria als pares de família la pregunta, escolta, us heu plantejat realment si esteu enfocant els vostres fills cara a que siguin feliços? A que sí? Sou referent de felicitat pels vostres fills?
Però, a veure, jo avui entrava aquí a l'estudi i he preguntat a vosaltres, us heu preguntat i a la persona que estava a recepció, sou feliços?
I què t'hem dit?
No m'heu dit res, de fet, m'heu dit sí.
Perquè sabíem que el programa era sobre la felicitat i estàs parlant del programa.
A veure, que sembla que és un concepte que s'escapa una mica, no? Perquè jo, no sé si és que és una actitud, és un estat de vida. No acabo de veure, és permanent, no és permanent. A veure, qui no vol ser feliç? És que no hi ha ningú que no vulgui ser feliç, digues, Aureli.
No, el que passa és que també s'ha d'aprofundir una mica més. Perquè, clar, si la gent com parla habitualment de felicitat i ho identifica amb benestar,
clar,
la gent...
clar,
aquí... felicitat igual a benestar. Vol dir que quan no tens benestar ets un infeliç. Bé, molt bé, que és una... i qui diu això diu altres coses, no? Però, en canvi, la felicitat, que jo, la primera intervenció meva, dic que no existeix, que és un objectiu tendència, perquè és inassumible, no la podem arribar a aconseguir amb aquesta vida, la felicitat. Clar, si un doncs posa com punts de referència, com a diguéssim, a veure, quin és l'objectiu tendència, si un pensa que l'únic que hi ha és l'atzar, o l'únic que parla del destí, perquè hi ha gent que creu que hi ha un destí, o si un pensa, per exemple, en la visió transcendent, vull dir que hi ha la providència de Déu, clar, és tan diferent que és diferent.
Sí, sí, és claríssim.
Però no és que pugui ser, és que és tan diferent. Clar, l'atzar, pues l'atzar, tu no pots ser feliç, un que pensi que existeix l'atzar i que amb l'atzar, pues mira, pot passar qualsevol cosa. I el destí, ja estic programat, no? Quan un compta amb la providència de Déu, dius, oh, aleshores ja ho arregles tot. No, és que amb la providència de Déu compta amb la nostra llibertat. I aleshores sí que tot això que estàvem dient fa una estona, de que hi ha actituds a la vida que amb la nostra llibertat podem favorir ser més feliços. Perquè feia un moment estava esmentant la persona que es dona als altres. Això està comprovat, per tant comprovat que qualsevol oient ho pot comprovar. Que un es troba còmode, feliç, fent coses ben fetes. I d'alguna manera, encara que no digui que no, però es troba incòmode quan fa coses mal fetes. I quan fa coses de cara als altres, que els agraden als altres, i que encara que li costin, això dona una certa satisfacció. Amb uns els hi dona molta, però com a mínim una certa satisfacció. Per tant, quan aquell que té com a objectiu el destí, res. El que té l'atzar, zero. En canvi, el que té la providència de Déu sap que amb la seva llibertat hi ha actituds, formes d'orientar la vida que et porten a ser més o menys feliç.
Mm-hmm. I també veiem casos en què aparentment doncs, tenen aquest estatus, no? Aquest nivell social o econòmic doncs, bueno, molt bo, no?
Relaxat.
I no són feliços.
Però també hi ha qui són, Laura, també hi ha qui són.
I dic que alguna gent... no? Com, doncs,
o sembla que ho són, no ho sabem.
Però... això no, ja veure, em sembla que és millor que has dit ara.
No ho sé, és que no ho sé. No sé si... és que potser...
no, però dius, bueno, aquesta persona que doncs, té feina i doncs, té una família i doncs té amics, no? Sembla que surt i entra i se'l veu bé, i resulta que no és feliç, no? Per què? Perquè molta de la tristesa que experimentem ve de l'egoisme personal. Llavors, quan un està pensant tot el rat, tota l'estona amb si mateix... només amb si mateix, doncs això és font d'infelicitat. Jo crec que veure'ns dèbils, veure'ns necessitats d'ajuda dels altres, ens obre el camí a la felicitat, perquè el contrari, la supèrbia o l'egoisme, el pensar que nosaltres, per exemple, som millors que altres persones o que estem pel damunt d'altres persones, doncs ens tanca les portes a l'estimació dels altres. Per tant, quan no reps aquesta estimació, pues també estàs coix, vas molt coix, no? Si només perds aquesta capacitat d'estimar i de ser estimat. Si tens una persona a prop que tot el dia es queixa, que tot el dia pensa en si mateix, que tot el dia fa coses en benefici propi, doncs aquesta persona diu, ui, ja saps què, ja t'ho faràs noi, no? O noia. Uh-huh. I t'allunyes d'aquesta persona egoista.
Deixa'm dir una cosa que és que em fa gràcia més tot això de la felicitat. Una frase que deien aquí del Bernard Shaw, que deia, el secreto de sentirse desgraciado es tener ratos de ocio para preocuparse en pensar si eres feliz o no. És a dir, també pot té a veure en què, escolta, tens poca feina, ets feliç, mira, no ho sé, tinc que anar a treballar.
Si jo baso la felicitat en objectes materials, digue-li diners, digue-li tal, no pot ser perquè llavors s'entrenca aquell objecte. Per exemple, jo sabeu, no és cap secret, sóc un aficionat al futbol, sóc del Barça.
Ui, i a mi, parlaràs del dissabte.
No, d'avui, que tenen Champions.
A
mi em pot fer feliç que guanyi el Barça, d'acord?
Escolta, l'altre dia vaig preguntar a uns joves coses per ser feliç, no coses, què és per vosaltres ser feliç, i un va dir, un bon partit de futbol.
Clar.
Res més.
Que no està malament.
No està malament.
Futbol, dir, però a mi em pot fer feliç que guanyi el Barça, però el que jo no puc ser és infeliç perquè el Barça perdi.
Bueno, alguns
no
sí,
puc,
eh?
No puc basar la meva felicitat amb això.
Clar, home, per exemple... Però per què dius que no? Escolta una cosa, una saps persona... què passa? Que hi ha persones que per no pensar gaire... basen la seva felicitat en coses petites que estan al seu abast.
Però, per exemple,
i és facilíssim ser feliç així.
Anem una miqueta més enllà. No? El dolor i el goig, per exemple.
Això és clar, pues, és que quan ve el dolor ja no...
Jo haig de, com, per ser feliç, haig d'assolir el dolor i el goig.
Clar, clar.
Perquè el tindré a la meva vida, perquè el dolor, doncs mira, tindré una malaltia, se'm morirà un ser estimat. I el goig també, perquè, escolta, seria inhumà no desitjar. Però això forma part i és assolir aquestes coses per ser feliç. No sé, és que jo ho veig molt més enllà. Llavors, reduir la felicitat a una simple cosa d'aquestes materials, llavors, clar, llavors és impossible. Perquè a més està demostrat, a part que, com molt bé deia la Laura, l'egoisme és el contrari, és el que et genera és infelicitat. Clar, quan ho bases amb aquest terreny material o de possessió, és imparable, això. Mai tens prou.
Clar.
Sempre vols més. Amb la qual cosa, això l'únic que et genera és més infelicitat.
La nòria hedonista, que dèiem al començament.
Efectivament.
Digues,
Aurel. No, però que d'aquestes coses que estava dient ara, vull dir que em sembla que es pot fer molta bona síntesi i vull ampliar alguna cosa més, no? Vull dir que això del dolor i el goig, això té molta profunditat, eh? Perquè ja, d'entrada, una persona que no accepti el dolor, que rebutgi, i que no serà mai feliç, perquè això els donarà sempre, segur, hi haurà, tindrà contrarietats.
No, estàs d'acord amb mi que hi ha persones que estan fugint de qualsevol situació?
Que no passi, bueno, però això es donarà.
Són infeliços permanentment.
Per una altra banda, jo també penso que s'ha de ser molt realista. Donat això, que es dona així, doncs també donar-se compte de la quantitat de coses bones que tenim, que podem gaudir, i que sense grans coses, tridències, doncs, ens fan feliços, coses petites, una darrere l'altra. Quan un és realista, realista vol dir allò que realment està d'acord amb les teves conviccions, amb aquesta finalitat que jo deia abans, que no és l'atzar, que no és qualsevol cosa, doncs aleshores, qualsevol que dic, caram, doncs anar a passejar doncs, amb un fill teu, està fent, doncs, no sé, una conversa amb un amic que t'agrada. Vull dir, tot això també et fa feliç. Quan estàs dintre d'aquesta línia, no? Vull dir que acceptes el dolor, acceptes el gaudi, acceptes aquesta finalitat de l'home. I això també et fa feliç. No és que et distreguis, que et fa feliç.
El que cada un és d'una persona madura. El contrari és allò que algú doncs, fa córrer, no? Ojalà no m'hagués casat, ojalà tingués una altra feina, ojalà hagués estudiat una altra carrera, ojalà visqués en un altre pis més gran. Tot això, com a il·lusió, pues està bé, però caram, tu tens aquesta feina, tens aquesta família, tens aquesta situació, i el que no pots pretendre tota la vida és pensar que si no t'haguessis casat o si haguessis canviat de pis en aquell moment que va passar l'oportunitat pel davant, etc., series més feliç. No, accepta la realitat ara, amb el que tens, i amb això pots ser feliç. I ara ho deia l'Aureli, en petites coses, o tu, Àngels, en petites coses pots ser feliç, des del partit de futbol del dissabte o el d'avui. O una bona sobretaula amb amics, amb una tassa de cafè, o escoltar música, vas amb el cotxe i escoltes música, doncs són moments, petits moments de felicitat, de goig.
Visquem el present, avui, ara, no anem tot el dia pensant. Acceptem les coses amb esportivitat, és clar, pots fer moltes coses per assolir aquesta felicitat i viure amb tranquil·litat, depèn de l'actitud que tu fes. Per exemple, la vida en família, la convivència familiar, si està basada en la llibertat i en l'ajuda dels altres, és una font inesgotable de felicitat permanent.
Digues,
no, i que, a més, el recorregut és molt ample, perquè, per exemple, el cercar les virtuts, una persona generosa sempre pot ser més generosa, no està... Calmi, qui diu això diu altres coses, fer coses ben fetes, el recorregut és molt ample, és molt les coses que pots fer, vull dir, no està molt limitat. En canvi, aquell que el que té un cotxe doncs pot tenir dos, pot salir tres, però hi arriba un que dius, ja no puc tenir més cotxes, s'acaba de seguida. Vull dir que el material s'acaba de seguida. En canvi, aquestes qualitats que estem dient, això, és, el recorregut és molt ample, i a més, té repercussions amb els altres. Vull dir que el panorama és atractiu. Vull dir, és més, d'alguna manera, una persona, si va en aquesta línia, fins i tot disfruta, gaudeix de fer les coses ben fetes. És a dir, que una persona que li agrada, que treballa bé i que lluita vol dir, perquè per fer les coses ben fetes a vegades has de fer un esforç. Doncs fins i tot disfruta, vull dir, s'ho passa bé treballant bé perquè el seu treball està ben fet. O sigui, el complir amb un treball ben fet resulta que és atractiu. No només vers els altres, sinó per tu mateix dius, caram, ho he fet bé, que bé que m'ha sortit això. Vull dir que el bé d'alguna manera, cercar el bé també et fa feliç.
Jo també, d'aquesta conversa amb els adolescents que us he comentat, un d'ells em deia tenir una vocació professional i treballar segons la teva vocació. Jo penso que això també és una manera d'encertar, sí, no? el camí. I en aquest sentit, els pares potser hem de treballar especialment per ajudar els nostres fills a encertar-la.
Sí, estic d'acord. Però imagina't que tu estàs treballant 10 anys en una empresa, tanquen i et quedes al carrer.
Sí, doncs.
I trobes feina de cambrer.
Bueno,
i tu dius,
clar,
ni he estudiat per cambrer, ni m'arriba el sou. No és que... Doncs és igual, és que en aquell... Home, que has de seguir buscant lo que tu, per lo que tu t'has preparat i de lo que tu tens experiència. Però mentrestant, pots disfrutar també i enriquir-te i aprendre.
Més que disfrutar, aprendre, potser estaràs buscant la part positiva, que és portar diners a casa, sortir-te'n de la situació. Clar.
I no amargar-te dient, clar, perquè no és quantos, perquè jo, perquè tinc mala sort, perquè clar, si et vas tirant pedres a la motxilla, doncs arriba un moment en què pesa molt.
Clar.
Llavors, bueno, doncs, has de pensar, és una situació momentània. M'he de seguir buscant la vida. He de fer totes les gestions possibles perquè això s'acabi i se solucioni. Però mentrestant, en la situació en la que em trobo, m'hi conformo i intento no amargar-me i amargar la vida als altres.
És que en lloc d'estar tot el dia sent infeliços, pensant el que no podem assolir i potser desitgem o ni sabem si desitgem, per què no donem gràcies i estem contents pel que tenim?
Mm. Sí,
i som
clar,
feliços amb el que tenim.
No,
perquè jo he començat dues coses que lliguen bastant bé, no? Això que deies d'ajudar els nostres fills, que tinguin aquesta vocació i tal. Però vull dir que, a banda d'això, hi ha una cosa anterior, és dir, hem d'ensenyar a fer les coses ben fetes. I quan un ensenya a fer les coses ben fetes vol dir que estudia el que estudia, encara que no l'hagi encertat, tu imagina que tinguessis un fill que no l'ha encertat.
Imagina't que imagina't passis
que això. No? Doncs, si li ensenyes a fer les coses ben fetes, dir, dintre d'aquesta situació, estudiar ben bé, intenti treure el com pugui, dir, bueno, quan acabi aquesta carrera, fer una altra. O sigui, aquesta idea de fer les coses ben fetes, això en un moment determinat surt. De tal manera que, a més, tal com estan les coses, que el que avui serveix dintre 4 dies, doncs, potser ha canviat, el que realment val és la persona que està acostumada, que té l'hàbit a treballar bé, però treballar què? No, treballar bé vol dir posar el cap en allò que fa. Per tant, si no ha estudiat una cosa que possiblement és la que d'entrada sembla que hauria d'haver estudiat, quan una persona ha agafat la idea de fer les coses ben fetes, depèn de s'ensenya el que ha de fer, segurament anirà trobant el seu lloc.
Uh-huh.
I sortirà, doncs, no sé, un altre estudi, unes altres coses, que realment arribarà un moment que dius, caram, segurament això que he estudiat no era l'ideal, però m'ha servit perquè quan he après a treballar bé i he après a prendre'm en sèrio les coses, això em serveix.
Uh-huh.
Vull dir que això va bastant amb la línia del que estava dient.
Sí,
no?
Sí, sí.
Hi ha un tema que tu encetaves al començament, Àngels, que deies, bueno, i si algú que no t'estima, no? Algú que t'hauria d'estimar no t'estima, què passa,
sí,
no?
Sí, clar.
Com doncs mira, feliç, jo penso aleshores que també és font de felicitat el perdó.
Això és molt
maco. El perdó perquè allibera, val? Perquè, bueno, és tot el contrari de passar comptes, de no sentir rancúnia per aquella persona que t'ha fet allò, de fer-se càrrec de les limitacions que l'altre té, de disculpar les errades que tots tenim. A vegades costa molt, jo no dic que sigui fàcil, però perdonar allibera. I, bueno, doncs a vegades, tant si ha sigut un petit disgust amb un fill, com amb el marit o la muller, com amb una persona de la feina, doncs, bueno, doncs hem d'intentar procurar...
Però perdonar allibera i a la mateixa manera s'ha de fer justícia. A veure, no tant en qualsevol relació, en qualsevol situació.
Sí.
Vull dir-te que la felicitat no és la pausa, l'absència de qualsevol tipus de conflicte, l'absència de recursos per defensar el que cal...
Però arriba un moment en què la justícia aquí no es donarà.
Bueno,
i m'estic recordant ara d'una amiga
no,
meva...
No parlo de relacions, parlo de tot.
Ah,
bueno,
no,
de tot.
Per exemple, el cas d'una amiga doncs que bueno, es van separar i el marit va demanar el divorci. I ella no volia, ella lluitava per arreglar aquella situació de crisi i no va haver-hi manera, no? Doncs ella encara se l'estima i diu, pues, si algun dia torna, jo l'he perdonat, no? Hi ha hagut una infidelitat, s'ha anat amb una altra persona... Jo el perdono profundament.
Bueno, però
I la justícia, potser en aquesta terra, no es donarà perquè potser ell no torna, ni li demana perdó, ni restableixen les relacions, no? Però doncs ella s'ha quedat amb aquesta pau interior de dir, doncs,
però escolta'm una cosa,
fins i tot que hagi però ficat la pota.
Una cosa és perdonar i una altra cosa és dir, escolta, torna a casa meva. Això no té res a veure. Pot tornar a veure, enteneu-me.
Sí, sí.
Vull dir-te que la justícia no vol dir jo sí. Et perdono a tota mena, ja, no.
O si fan bullying amb un fill, doncs mira, de vés perdonant, nen, si bueno, però no t'ho deixes fer, no?
Clar, això és el que, home, sí, això és el que vull dir-te, veure sí. Que la felicitat s'ha de lluitar,
també.
És que
també. Hi ha gent, i tots ens hi trobem, que tenen algun, han tingut una enganxada o un conflicte amb una persona
sí.
I estan tot el dia donant-li voltes i vinga, i clar, i allò, aquella bola d'angoixa, d'ansietat, de rancúnia, cada vegada és més gran,
grossa,
i no se
clar.
La treuen de sobre, i pateixen molt.
Molt.
Digues.
I no donar-se als altres, eh? Pensa que la felicitat completa no s'assoleix si tu una parcel·la teva no la dones als altres, sigui a l'entorn familiar o sigui a altres persones. La felicitat, la satisfacció que et dona això, no és pagable amb res.
Doncs d'allò, d'aquesta conversa amb els joves, ningú d'aquells joves, que eren 5, em va parlar d'això. Això em va deixar una mica preocupada, perquè, esclar, no sé si era per l'edat, perquè potser eren adolescents i aquestes edats són...
No saben exactament el que volen.
No, però vull dir-te, a veure, la projecció cap als altres, la nostra cultura, no sé si s'entén gaire.
Amb la gran utilitat que tenen les noves tecnologies, en aquest sentit no ajuden si l'adolescent no està centrat, perquè, bueno...
I què podem fer els pares per ajudar a veure que et fa feliç entregar-te als altres? Com fer-ho?
Bueno, favorir-lo, no?
I en coses però no dir, nen, vés cap
no.
al...
No,
cap
però hi ha coses que es fomenten i les favoreixes, no? Hi ha actituds que indirectament, per exemple, tot el que faci referència a l'esperit esportiu. Esperit esportiu vol dir que un esportista no guanya sempre, alguna vegada perd. Però el que és bon esportista no es conforma en perdre. Què caram, tu? Vull dir que... Doncs aquesta idea de l'esperit esportiu, que és davant de les contrarietats, doncs realment no donar-se per vençut. Començar de nou, vinga, no? Bueno, això ajuda molt, amb aquest esperit, perquè moltes vegades abandonen de seguida, oh, ja està, no. Doncs aquesta és una de les coses. I tot el que sigui fomentar, amb l'exemple, fomentar accions que tinguin que veure amb fer feliços als altres. Jo no sé, però si alguna vegada, tu dius, ara parlaves de converses amb joves, no? Però sí que he tingut converses amb joves de que realment s'han dedicat a tasques de solidaritat, doncs amb ONGs i tal. I doncs tots m'han confirmat que realment el dia que anaven a fer coses concretes a un hospital, aquell dia se sentien feliços. En coses molt petites, vull dir, que dius, tu, què has fet? Bueno, doncs anat a portar joguets allà, o portar unes coses a uns vells, unes persones... Doncs, el fomentar accions que tinguin que veure amb fer feliços als altres. Totes aquestes actituds, i una altra, és no donar masses facilitats. Perquè aleshores un fill que tingui de tot, doncs aleshores realment se centrarà en lo material i aleshores realment l'estàs fent un egoista, que és el contrari.
I a la vida de família hi ha moltes oportunitats per ensenyar a donar-se als altres, no?
Sí, clar.
Des de donar un cop de mà a les tasques de la casa, mira, avui et toca aquesta setmana o avui o el dia que sigui treure el rentaplats o parar a taula o ajudar a fer els deures amb un germà més petit que té dificultats o quedar-se de cangur. No
però
sé,
suposo que
surten,
això,
no?
Perquè els fills vegin que això vol dir ser feliç, tu has d'anar per davant somrient, perquè esclar, si vas arrossegant-te...
No, evidentment.
M'imagino.
És que som el mirall nosaltres, eh?
No, per això hem d'anar acabant, però abans m'agradaria sentir les vostres conclusions o el que sigui, idees o alguna cosa que penseu que no hàgim encetat.
Bueno, no hem parlat de que hi ha gent que busca la felicitat en llocs on no la trobarà mai, amb el joc, amb l'alcohol, amb les drogues, amb addiccions, allà no es trobarà mai, no?
Però saps què deia el Juan Pablo II, el sant pare Juan Pablo II? Deia que els grans errors de la història eren altaveus de les recerques equivocades de Déu. És a dir, que estàs buscant la felicitat, però
allà
en lloc...
no te la pot donar, on no la trobaràs
mai. No,
i també posar barricades amb aquelles coses que d'entrada, quan dic barricades, posar obstacles. O sigui, amb allò que dius, ja sabem que als nois els hi fa mal això. Pues resulta que tothom diu que els nanos tenen molts diners, o sigui, i a sobre els hi donen. Bueno, pues posem fre i no els donis més diners. Tothom ja sap que l'alcohol, no sé, i ningú fa res per lo contrari. O sigui, ara tu estaves parlant de lo positiu. Jo també dic, home, no només lo positiu, també posem barricades amb allò que d'entrada és negatiu.
i fem-los aprendre dels seus errors, que un error serveixi d'aprenentatge.
Laura, ets feliç?
Jo molt.
Ets feliç? Josep Maria?
No, no, molt feliç no vol dir que les 24 hores del dia siguis feliç o estiguis pensant que ets feliç. Perquè disgustos o problemes o conflictes o tal, en tenim tots. Però sí.
Aureli?
No, sí, però és que a més, jo sí.
Ets
però,
feliç o no?
Sí, vale. Però és que a més, això tothom ho veu. Una persona, la veus, que és serena, que és tranquil·la, que davant de les dificultats, les mateixes que una altra, sí, caram, reacciona de forma diferent. I això és el que tothom entén per felicitat dintre dels seus límits.
Bé. Jo sóc feliç també, i si el dissabte m'ajuden encara ho seré una miqueta més.
No sé de què estàs parlant.
Pensava que anaves a dedicar el programa a la teva dona. Escolta, bueno, vale, deixem-ho per un altre dia. Gràcies, Laura Sánchez, gràcies a Aureli Villar i gràcies, Josep Maria Adell, per la vostra participació avui en aquest programa tan interessant.
Adéu-siau, bona tarda.
Fins de dimarts. Bona tarda.
Segona edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any comptarem amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Serà el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum. Recorda-ho, el 15 de novembre arriba la nit. I creus? Vine.
De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat.
Els ulls i en el primer que penses és en viure eternament. Si sempre t'envolten les millors bones intencions, això és felicitat. Tan alegres dels èxits dels altres que mai desconfies de ningú. Si aprens a conviure amb molts veïns de dalt, oblidar tots els dards enverinats. Felicitat! Ara que et tinc a prop, no vull deixar-te enrere. Felicitat, luxe molt pocs, tot un any de primavera.
Avui, el temps que dediquem a la tertúlia, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Joan de Dou, que és psiquiatre, i bé, ens agraïm molt la seva presència aquí al programa Paraules d'Amor. Bona tarda, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Molt bé, molta bona tarda.
Bé, la meva primera pregunta és que si els homes estem dissenyats per la felicitat, si hi ha alguna comprovació mèdica, científica que ho pugui garantir.
Que estem dissenyats per això?
Sí.
Sí. Si vols... Mira, aquest és un tema que s'està estudiant molt últimament. Hi ha una corrent ara mateix o un grup de gent que es diuen de psicologia positiva que es dediquen a estudiar, ja estan cansats d'estudiar només traumes infantils i desgràcies.
Sí.
I s'han posat a estudiar temes com la felicitat, per exemple, aquest és un, l'humilitat, el perdó... no solament des del punt de vista, diríem, antropològic, sinó també des del punt de vista de neuroquímic, neurotransmissors i tal, no?
I quines conclusions hi ha d'això?
Des del punt de vista bioquímic.
Sí,
Doncs des del punt de vista bioquímic, efectivament, nosaltres funcionem sempre, independentment del tipus de pensaments molt elevats que podem tenir, les cèl·lules del cervell tenen uns neurotransmissors i un tipus, unes vies de funcionament, no? Uh-huh. Aquestes vies s'espatllen quan un es deprimeix o quan un no és feliç o quan un està malament, no? Uh-huh. Per això hi ha medicaments per això. Però independentment d'això, també hi ha maneres personals d'intentar buscar quines són les coses que fan feliç a una persona. En general, el que fa més feliç a una persona són aquests estudis és sentir-se estimat, per exemple. Uh-huh. Aquest és un quan, des del punt de vista estadístic, pregunten a la gent què és el que el fa més feliç, al final acaba sempre, un dels temes que acaba sortint sempre és aquest, sentir-se estimat.
Uh-huh. Però ha esmentat vostè allò de la medicació, i aquesta és una de les preguntes que, tenint un psiquiatre al nostre abast, és clau o adient que es faria. És una persona que està medicada, podem dir que es viu la felicitat d'una manera fictícia, és a dir, filtrada per un fàrmac?
No. A veure, la medicació l'únic que fa és que et col·loca en una posició, des del punt de vista bioquímic, de poder ser feliç. Després, la felicitat ja vindrà d'un altre tema, no? Mira, és un exemple molt tonto. Si tu tens mal de cap, et trobes malament. Uh-huh. Si et trobes malament, ets més difícil de poder decidir coses bones per tu. Si et trobes malament et tornes egocèntric perquè estàs pensant en el teu mal de cap, no estàs pensant, t'és molt més difícil sortir de tu mateix, no? Uh-huh. Si tu prens una cosa per mal de cap, això no vol dir que siguis feliç, el que vol dir és que estàs en condicions de poder pensar en què pot ser per ser feliç, no?
Uh-huh. Aleshores, com preparar-nos per una possible felicitat si és que l'aconseguim en algun moment, no? És això el sentit de la medicació per una persona deprimida?
No, el sentit de la medicació és curar una alteració que és bioquímica sempre, que és de neurotransmissors,
sí.
Curar una alteració que hi pot haver, que insisteixo, és de neurotransmissors, perquè tu després siguis lliure.
Uh-huh.
En realitat, la psiquiatria, l'únic objectiu que té és ajudar la gent a ser lliures, no? Després cadascú escollirà què és el que vol fer.
Això és molt maco. Uh-huh.
No vol dir que, per molt bé que jo estigui, per un estat d'ànim correcte que jo tingui i animat, normal, no vol dir que després escolleixi coses bones, no?
Clar.
Però per almenys puc escollir.
Uh-huh. En el cas del caràcter, perquè jo suposo que té a veure amb el concepte o la percepció de la realitat del que t'envolta de manera més o menys positiva, no? Té a veure amb aquesta felicitat, el caràcter?
Bueno, a veure, hi ha tres temes aquí que a vegades els barregem des del punt de vista conceptual. Una cosa és el temperament, que és una càrrega genètica, és com jo he nascut, uh-huh. Des del punt de vista psicològic, diríem. Des del punt de vista físic, tinc clar que ningú és igual, tots som diferents, no?
Uh-huh.
Hauríem d'entendre que també des del punt de vista psicològic tots som diferents, i en el fons això té a veure amb la genètica i amb el temperament, que això no es pot canviar.
Vale.
Hi ha l'altre concepte del caràcter, és, la paraula seria atemperar. Vull dir, amb el meu caràcter, o sigui, les coses que jo puc treballar, l'educació, el que he llegit, els col·legis on he anat, les nòvies que he tingut, tot el que ha passat a la meva vida, sí. Això farà part del caràcter, uh-huh. que em serveix per atemperar aquest temperament.
Uh-huh.
I això, les dues coses juntes, donen la personalitat, que és la manera d'enfocar jo o de veure'm jo amb la relació al meu entorn des del punt de vista afectiu o psicològic.
Però aquest temperament, si no caràcter que és genètic, això hi ha temperaments que faciliten una visió més positiva de l'existència o no? O tots, de fet, són diferents però a la vegada iguals a l'hora de ser més o menys feliç?
Mira, el temperament, si no és patològic, no condiciona el que jo pugui ser feliç.
Vale.
Si és patològic, sí. Si no és patològic, senzillament em fa diferent, no? A mi no m'impedeix ser feliç el mil·límetre 70 o mil·límetre 2 metres o el tenir més felicitat per aprimar-me o per engreixar-me o tenir el color dels ulls o els cabells d'un o altre, no?
Uh-huh.
He d'acceptar com sóc i a partir d'aquí això ja es veu que no té res a veure amb la felicitat ni amb la possibilitat de millorar jo, no? A no ser que tingui una lesió genètica important, per exemple, que això sí que pot impedir fer algun tipus de cosa, és a dir, una certa incapacitat física.
Uh-huh.
Si no tinc malaltia, el temperament no és bo ni és dolent, és uh-huh. com soc.
Uh-huh. Però ara que esmenta diguem-ne, la malaltia, pot ser un trauma, una cosa que no sigui genètic, sinó una cosa externa que has viscut, això sí que et pot fer més difícil ser feliç per el que et queda de viure, o no? o també també s'ha de comptar que cadascú viu el trauma de la seva manera, no sé.
Mira, quan aquests estudien Seligman, per exemple, o que en aquests de la psicologia positiva et deia abans, estudien el tema de la felicitat, precisament una de les coses que diuen que pot impedir en un ser feliç, diuen diverses coses, diuen una de les coses, per exemple, és no perdonar-se a un mateix. Una altra cosa és no perdonar amb els altres. I una altra cosa és sobrevalorar els traumes de la infància.
A sobrevalorar-los?
Sí.
Clar.
Vull dir, donar-li una excessiva importància... Això aniria... Això té molt a veure, per exemple, amb el tema del psicoanàlisis, no? Que sembla que hi hagi uns traumes que siguin impossibles de superar. Si són tan impossibles de superar, és perquè hi ha un temperament que és malaltís, no? Si no, tothom pot superar-ho tot. Vull dir, tothom té la llibertat per poder superar, si ell vol, els traumes normals de la infància, no?
Hi ha una frase del Balzac que diu exagerem la desgràcia i la felicitat de manera igual i mai som ni tan desgraciats ni tan feliços com diem. No? Això de ets més feliç que un ximple, a vegades és perquè no hi penses en la teva realitat o es pot ser feliç sense tenir un sentit clar de la realitat?
No, és un tip, sense tenir un sentit clar de la realitat, és una felicitat que té uns que és molt molt fràgil, molt dèbil, molt vulnerable, no? Mira, el primer punt per intentar ser madur o per intentar ser feliç és l'autoconeixement. Si jo no toco de peus a terra, si no em conec bé, però torno a pensar en les coses físiques, no? Si jo no accepto l'altura que tinc, o no accepto el color del cabell, o no accepto una miqueta el meu físic, tampoc tinc cap possibilitat de lluitar seriament per treballar amb els possibles defectes que tingui, no? Amb lo psíquic passa igual, no? Vull dir, el primer punt és que jo accepti com sóc. Si vols, poso un exemple dels esports, no?
Sí,
jo puc anar a un gimnàs i em explicaran quina musculatura necessito jo per trobar-me bé, no?
Sí.
Però abans l'he de conèixer. Si no la conec, no, és molt difícil que millori.
Clar. Vostè, nosaltres hem parlat molt de la pedagogia de la felicitat entre els nostres fills, a les nostres famílies. Vostè, si pogués donar-nos una recomanació, com podríem ajudar els nostres fills a enfocar-se bé cap a l'existència i ser feliç?
Com
educar, què transmetre, quines prioritats transmetre als nostres fills?
Tota la teràpia familiar, quan parla de l'educació, poden donar moltes variacions i després concretar-ho de moltes maneres, no? Però hi ha dues coses claus. Un nano per ser feliç, un fill per ser feliç, necessita dues coses. Seguretat i efectivitat. O sigui, s'ha de sentir segur i s'ha de sentir estimat. Amb aquesta base, qualsevol pedagogia, qualsevol cosa que tu li puguis explicar, entrarà millor. Si no té aquestes dues coses, el nano patirà i es tornarà, això que et deia, una miqueta egocèntric, no? Es tornarà intentant buscar la seguretat pel seu cantó i això li farà mal, no?
Bé, senyor Joan de Dou, moltíssimes gràcies per les seves paraules, el seu temps, que l'hem agafat entre una cosa i l'altra molt amb moltes coses, però li agraïm de veritat les seves paraules i el seu temps. Nosaltres aquí al programa Paraules d'Amor. Fins una altra ocasió, tant de bo que sigui ben aviat. Moltes gràcies.
Molt bé, vosaltres.
Gràcies també. Adéu, bona tarda. Gràcies també al Jordi Carretero, a la Maria Sierra per la selecció de les músiques. I jo, l'Àngels Montuenga, m'acomiado de vosaltres fins al dimarts vinent. No hi falteu, us espero. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Com la meva sort. No pregunteu quines mars van, diríem, foren aquelles on calgués valor. Ara no es fa, però jo encara ho faríem. Ells foren lladres de l'argent i l'or. Foren lladres i perles hi havien, i jo robaria només per amor. Fos amb engany si de gran no venien, jo robaria les noies dels ports. I amb garçor cert de trobar una illa, les penyores pogués amagar i fer pagar les més velles estrenes de les doncelles sota el meu capçal. Al ple del vent desplegades les veles, voldria ser el més breu capital. We'll be right back.
encara ho faria. Si d'un amor sofris el desastre, lliga l'atzar de la mare a ma vida. I ha anat tan lluny que no pogués tornar.